La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Cunilingus, sexe oral en què es llepen, es xuclen o es freguen els llavis de la vulva, el clítoris i l'entrada de la vagina.
Acariciar una persona, llepar-la, és una de les maneres més definitives de celebrar la vida.
A l'hora de fer un cunilingus no has d'anar directament a l'objectiu que pot ser el clítoris.
Primer, penso que és important veure quin és el grau d'excitació del moment.
És mucho más excitante que se preocupen un poco de todo, ¿no? De los labios, de la boca, de la vagina.
No pots entrar a saco.
Calentar una mica el tema i quan ja estàs al lío, pues augmentant la velocitat.
Els dits també juguen.
Més d'un cop m'han fet molt bé. Hi ha hagut molt de calentament previ.
Pujant per l'interior de les cames, suaument, jugant amb els llavis vaginals.
A vegades hi ha que li agrada que ho acompanyis una mica d'una penetració, ja sigui amb els dits o algun objecte. Hi ha gent que li va el rotllo, pues, també anal.
Que és mucho más excitante cuando muerden, cuando juegan con esa sensación de placer y dolor.
Fent canvis de ritme.
Creus que ho fas bé? Home, jo crec que sí. A vegades tu penses que fas una cosa i està bé, però després l'altra persona està totalment incòmoda.
No todos los hombres heteros saben hacerlo bien.
Hi ha nois heteros que no ho fan. Penso que hi ha molta manca d'informació i no sé si o fer potser fàstic o angúnia.
Considero que lo principal i lo primordial és la comunicació.
Intentar-ho fer el millor possible.
Jugar, deixar-se anar i gaudir. Tot això considero que ajuda molt a fer un bon contingut.
I una vista de set se m'obre la boca quan sento el perfum del teu alè.
Avui, a la revolució sexual, segona entrega sobre sexe oral. Si al capítol anterior vam explicar com fer una bona fel·lació, avui volem saber com fer un bon cunilingus. Parlem amb Alba Povedano, psicòloga, sexòloga i divulgadora sexual, autora del perfil d'Instagram Sexology Matters. Ha fet tallers sobre cunilingus a diversos centres de Barcelona. Benvinguda de nou a la revolució sexual, Alba.
Moltes gràcies per tornar-me a convidar.
Alba, tu que has fet diversos tallers sobre cunilingus i sobre la fel·lació, el cunilingus genera tant d'interès com la fel·lació?
La veritat és que genera una miqueta menys. Els nois són els que menys interès tenen en poder, doncs, anar a aquests tallers o poder sol·licitar, doncs, aquesta ajuda que potser creuen que no necessiten. I, de fet, venen bastantes dones per ensenyar-los als seus homes, perquè no han volgut venir. És a dir, com ella poden comunicar als seus homes i com poder aprendre. I sí que és veritat que hi ha algunes dones que practiquen sexe amb dones, això també, però són menys.
Es va fer un estudi de la Universitat de Toronto sobre les diferències de gènere en la pràctica del sexe oral, ara que explicaves això, i van participar gairebé un miler d'estudiants canadencs heterosexuals i l'estudi va demostrar que les dones, efectivament, són les que més fan sexe oral, però les que menys el reben. El 63% dels homes deien que havien rebut sexe oral, mentre que només el 44% de les dones deien que n'havien rebut. Per tant, això confirma una mica el que explicaves, no?
Sí, vivim en una societat heteropatriarcal en què estem molt, molt, molt acostumades a que les dones, en principi, són les que proporcionen plaer i els homes a que ho reben. Per aquesta regla de tres, moltes vegades ens costa o costa molt a les dones poder reclamar aquest plaer i poder dir, ei, que això tinc ganes de tenir sexe oral o que em practiquis un cunilingus o tinc ganes d'això o de l'altre, que ens conformem una mica, no? Si això també li sumem que com a societat la sexualitat ha estat un tema tabú, la sexualitat femenina encara ho ha estat molt, molt més. Per tant, els genitals femenins sempre han estat els grans oblidats.
Entre les cames tinc un tresor.
Sempre es diu que la vulva fa mala olor, quan en realitat la vulva fa olor a vulva. El tema dels pèls, de com ha de ser una vulva, que ha d'estar totalment depilada i no ha d'haver pèl per enlloc.
La volen neta, la volen depilada, la volen jove i poquet visitada.
Molts temes que el que sí que fan és que hi hagi com més rebuig, no?, a acceptar el nostre propi cos i a que una altra persona ho pugui acceptar en conseqüència. Què passa al porno? Quants cunilingus podem veure un porno? Molt poc. I el que sí que veiem és, doncs, unes fel·lacions llarguíssimes i moltíssimes d'elles, si ens fixem en el porno.
Tu als tallers o als cursos et trobes que la gent jove tendeix a fer més cunilingus o a fer-ne menys que la gent gran?
Crec que cada vegada la revolució sexual ens ha fet que cadascú estigui buscant el seu lloc i pugui reclamar una miqueta tot aquest plaer. Les noies més joves estan reclamant, no?, aquest plaer i el voler un cunilingus. Les persones grans en si tenen potser una mentalitat una miqueta més patriarcal, el més masclista, on les dones segueixen volent donar sense saber com han de fer per exigir aquest plaer. Quan hi ha hagut una resistència durant moltíssims anys, és molt difícil fer aquest canvi de pensament, no sé, que hagin fet un clic i diguin, ostres, ara mateix vull gaudir de la meva sexualitat, i ja. I des dels joves hi ha molt més aquest reclam, no? Aquest voler una miqueta més.
Com que aquest podcast volem que sigui molt pràctic, igual com vam explicar com fer una bona fel·lació, també volem explicar com ha de ser un bon cunilingus. Com s'hauria de començar? Què és el que cal estimular primer?
En primer lloc, de la mateixa manera que faríem amb la fel·lació, és no anar directament a les parts més estimulants, no? Les més sensibles. Llavors, què podem fer per començar? Doncs estimular una mica les cames, les cuixes, la part interior de les cuixes, que és una zona molt, molt, molt sensible, no? Podem combinar una miqueta el llepar, podem bufar una mica per sobre del que hem llepat, passar els dits humits pel voltant, no? I jugar una miqueta amb totes aquestes sensacions. Llavors, una vegada ens apropem a la vulva i ja hem estimulat tota la part del voltant amb allò i ens quedem amb ganes de vull més, vull més, què comencem a estimular? Els llavis. Comencem pels llavis externs, els que al principi tenen pèl. Podem estimular-los doncs amb els dits, podem estimular amb la llengua. A poc ens anem endinsant i anem als llavis interns, a llepar-los molt suaument. I és l'hora de poder anar direcció cap al clítoris. Podem endinsar-nos o podem començar a estimular i acaronar el clítoris. I com ho faríem? Primer podríem donar voltes, no?, al voltant, però sense treure el clítoris del caputxó, perquè el que recobreix el clítoris és un caputxó, igual que seria amb el penis, no? Llavors, això no ho trauríem. Per què? Perquè si ho fem directament podem fer mal, perquè penseu que el clítoris té 8.000 terminacions nervioses en comparació amb el penis, que té 4.000. Per tant, si el traiem fora directament, ens pot fer mal. Què podem fer pels moviments de la llengua? Hi ha gent que només passa la llengua del dret, no? O sigui, com si ens mengéssim un gelat. Però el que no ens donem compte és que la llengua té dues parts. També podem passar-la fent al revers. És a dir, pujant la llengua com si llepéssim un gelat i després cap a baix, no? Amb l'altra part que és molt més suau, l'altra part de la llengua. Aquesta part que és molt suau també crea unes sensacions totalment satisfactòries. Després, moviments. No sempre fer els mateixos moviments, anar canviant. També, per exemple, crear un abecedari. Fer l'abecedari molt suaument per fer diferents moments. Primer la A, després la B amb dos voltetes, després la C. I també podem jugar una miqueta amb els dits, amb l'entrada de la vagina. Penseu que l'entrada és també molt, molt sensible i el clítoris també està per la part interna rodejant la vagina. Per tant, tota la part que jo estimuli l'entrada amb els ditets i vagi fent un toc de dits i pugui anar pressionant una miqueta sense penetrar, també serà super, super agradable. D'acord? No cal introduir res. També podem jugar una miqueta amb la llengua per a l'entrada de la vagina, introduir-la. Hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no.
Ara ens ho estaves explicant, que no cal anar directament al clítoris. Quins són els punts més sensibles dels genitals femenins més enllà del clítoris?
Sí que és veritat que la part més sensible és el clítoris, que és la més famosa, més coneguda, però després del clítoris tenim el famós punt G. És una zona molt, molt sensible també, que s'ha de saber estimular i hem de saber com fer-ho, però pot aportar moltíssimes coses. Però moltes vegades ens oblidem una miqueta quin és l'òrgan sexual més gran per excel·lència. I aquest és la pell. Cada persona s'hauria de fer el seu propi mapa eròtic i saber quines són les parts més sensibles d'aquesta persona, no? Les més comuns sí que solen ser els pits, el coll, les orelles, que són zones que sempre ens posen una mica els pèls de punta, no? Però sí que caldria redescobrir altres parts, una mica l'esquena, per exemple, és una part molt, molt sensible, podem llepar-la, podem passar els dits suau als costats del nostre cos, no? Una mica sense tocar els pits i l'esquena, entre els pits i l'esquena i de més, tota aquesta zona també és super sensible. Oblidant una miqueta els més famosos. El clítoris, punt G, coi, pits, l'anus també és molt sensible, etcètera, etcètera.
L'anus s'estimularia, potser també es podria estimular amb les mans. És una de les coses que t'anàvem a preguntar. Què es pot estimular amb les mans mentre es fa el cunilingus? Perquè ara també parlaves de l'estimulació del punt G. Explica'ns una mica millor aquesta coreografia. Què podem fer mentre fem el cunilingus amb les mans?
Primer, a tot, no oblidar-nos del cos sencer. És a dir, no oblidar-nos de la panxa, de poder pujar les dues mans, tocar els pits, potser fer unes petites pessigades, no?, als mugrons, en el cas de que la persona li agradi o no li agradi, no?, tocar una miqueta tota aquesta part, baixar les mans i després també el que podem fer és tocar les cuixes per la part interna, vale?, i a poc apropar-nos al perineo i l'anus, sempre amb lubricació. I el que podem fer és acaronar l'entrada de l'anus. No cal penetrar, simplement pel voltant i fent cercles, per exemple, pot arribar a ser molt agradable i a sobre amb un lubricant que pugui donar aquesta viscositat, no? no? Pot ser super, super divertit també.
I recomanes alguna posició en concret perquè tots dos, tant qui està fent el cunilingus com qui el rep, en gaudeixin al màxim?
Sí, de fet recomano una variant sempre una miqueta, ¿vale? Perquè no és el mateix rebre un cunilingus mentre estàs estirada, no? Amb les cames obertes i relaxades, que, per exemple, rebre un cunilingus amb els genolls cap al pit o a quatre potes, perquè el sòl pèlvic, per exemple, s'estira més o menys en segons quina postura estigui. I el sòl pèlvic també fa pressió al nostre clítoris, que és molt més gran del que ens imaginem. No és aquest puntet només, no, sinó que va pel darrere i pot arribar a fer fins a 12 centímetres, 12 centímetres 13. Això també variarà i apretarà més a segons quina posició estigui. Jo el que recomano sempre és anar canviant de posicions i no sempre fer-ho a la mateixa per poder experimentar què és el que sentim. En el cas de que ens vulguem, per exemple, assentar sobre la cara d'una altra persona, perquè això ens sembla molt estimulant, igual que amb les fel·lacions vàrem parlar, s'ha de poder comunicar amb la teva parella. Mira, com et sentiries si això ho féssim, estigués a sobre teu, no? Hi ha una senyal perquè tu puguis respirar, que em puguis fer, perquè em vagi d'aixecar, no? Perquè, evidentment, si nosaltres ens assentem a sobre d'algú, portarem el control i podem arribar a fer mal a l'altra persona, no? Per tant, crec que això és tema de comunicació i veure quines coses volem, no? I ens exciten.
Igual que preguntàvem l'altre dia què s'ha d'evitar sempre amb una fel·lació, què s'ha d'evitar sempre amb un cunilingus?
Hem d'evitar les dents. Sí que pot ser que algú li agradi una miqueta aquestes mossegades suaus i de més, però això ens ho hauríem de dir explícitament. Però d'inici hauríem d'evitar les dents. Una altra part important és que hauríem d'evitar anar al clítoris directament. És a dir, això que us deia d'aixecar el caputxó i anar directament al clítoris, error. Pot arribar a ser bastant molest i fer mal. Hem d'evitar xuclar amb força. Ara hi ha com una tendència, i m'he trobat això a alguns tallers, de persones que, home, si hi ha un succionador que habitualment ens agrada o que a les noies agrada, doncs jo també xuclo, faig el mateix. No, no parlem de la mateixa succió, no és el mateix tipus de succió i això ens ha de treure del cap. Per tant, la succió que podem fer en la pròpia boca pot arribar a ser dolorosa i pot arribar a ser molt molest i anar directament amb els dits a tocar el clítoris i fer-ho com si estiguéssim taladrant, no? O sigui, no cal, s'ha d'anar suau i a poc a poc anar incrementant la força segons l'excitació. Ja anirem veient que el clítoris es va fent gran i el clítoris va augmentant el tamany, igual que funciona l'erecció dels homes, no?
Als Estats Units es va fer un estudi amb 52.500 persones que es va publicar al Archives of Sexual Behavior i va demostrar que només el 35% de les dones heterosexuals tenen sempre o gairebé sempre un orgasme només amb la penetració. El cunilingus podríem dir que és la millor pràctica perquè una dona arribi a l'orgasme?
Sí, a veure, sí, trobo que el cunilingus pot ser una de les vies més fàcils per a poder arribar a tenir un orgasme. Amb una penetració també toquem el clítoris, encara que sigui de forma indirecta. Hi ha moltes persones que pensen que només amb la penetració no hem necessitat el clítoris. No, és mentida. Vull dir, penetrant estem estimulant també el clítoris de forma indirecta i hi ha gent que té més facilitat i hi ha gent que té menys. Què passa quan fem un cunilingus, no? I practiquem sexe oral? Que no ens estem oblidant d'aquesta part, que és la més sensible, la que té més terminacions nervioses. Per tant, la facilitat i la via per poder arribar a l'orgasme és molt més gran.
Recomanes alguna joguina o algun lubricant per gaudir més dels cunilingus?
Per suposat. Crec que l'experiència amb uns lubricants, amb un bon lubricant que et pugui agradar, pot ajudar moltíssim a una bona pràctica de sexe oral. Com d'agradable pot ser posar tot de lubricant i estimular la vulva amb el palmell de la mà, per exemple. Hi ha gent que, per exemple, li fa una mica de mania practicar sexe oral per això que hem estat parlant, no? El tema de les olors, el tema del gust. Llavors recomanaria sí o sí un lubricant que tingués un gust, hi ha de milers de gustos i recomanaria a base d'aigua. Per què? Pues perquè són més naturals i no afecten tant el pH de la nostra vagina i la nostra vulva. Trobo que també l'ús de joguines, les vibracions, també poden ser super agradables i poden ser molt excitants, no? Si les fem servir bé, també. Recomanaria qualsevol joguina amb la que es pogués penetrar, però que tingués lliure la via del clítoris. És a dir, no aquestes joguines que tenen també l'altra superfície que una vegada la penetres també t'estimula el clítoris. Jo puc practicar sexe oral mentre estic llapant el clítoris, no? O puc anar fent batons al clítoris i de més, i amb l'altra mà el que puc fer és anar penetrant. Doncs poder tenir aquesta joguina per poder penetrar i estimular bé el punt G fent una bona palanca o podem fer una penetració una mica més profunda, no? Crec que qualsevol joguina que tingui aquesta penetració evitant el clítoris podria ser una bona opció.
I per acabar, tenim molt clar que amb la penetració cal protegir-se de les malalties de transmissió sexual, però això també és important a l'hora de fer sexe oral. Quins riscos té breument el cunilingus en aquest sentit i com ens hem de protegir?
Hi ha ITS, com podrien ser un herpes, com podria ser un papiloma, que es transmeten a través del sexe oral. Està com molt amagat i no es parla massa, però hi ha mil formes de poder practicar sexe oral amb precaució, no? I amb cap. Hi ha llocs on es venen els dental dams, que són com unes parets de làtex, no? Que són molt finetes, o amb la que es podria posar entremig per poder practicar sexe oral, i a més venen amb gustos. I si no tenim això, no sabem on comprar-ho, o no tenim accés a, el que podrem fer és tallar un preservatiu. Podem tallar la punta, després podem partir-ho, i el que podem fer és obrir-ho. Uh-huh. Obrir un preservatiu i que ens faci de pantalla. Llavors poder practicar sexe oral amb precaució. Sempre dic que el millor que podem fer és fer-nos uns anàlisis periòdics, veure si tenim sexe oral amb moltes persones, amb moltes parelles sexuals, llavors fer servir una precaució perquè mai sabem, i si és amb una mateixa parella, fer-nos uns anàlisis i deixar de córrer riscos innecessaris.
Hem parlat del cunilingus amb Alba Povedano, psicòloga, sexòloga i divulgadora sexual. Gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a la Revolució Sexual.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, he estat molt a gust i moltes gràcies.
I com diu la monologuista Eva Soriano,
cuando encontréis a un tío que haga un buen cunilingus, no os lo quedéis para vosotras. Compartidlo con el resto, hagamos que todas las mujeres estén felices. Creemos un coñunismo. ¡Coñunismo!
La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
La botiga eròtica Mantis et porta l'amor real i la joguina eròtica perfecta, i ara la descobrirem. Avui, a la secció de la joguina, parlem dels anomenats massatjadors de penis. Hi ha els que provoquen un orgasme per fricció i els que produeixen un orgasme per vibració. Pol Garcia, dependent de la botiga de Mantis del barri de Gràcia de Barcelona, ens explica la diferència entre aquests dos orgasmes.
Els masturbadors per fricció el que fan en general és recrear la sensació de penetració, vale? És a dir, que estimulen tota la superfície del gland i del tronc del penis per fricció, és a dir, el mateix tipus d'estimulació que tindríem amb una masturbació manual, amb una fel·lació o inclús amb una penetració. En canvi, els masturbadors per vibració el que fan és concentrar, donar vibració a la part del gland i sense que hi hagi cap mena de moviment, és a dir, sense que hi hagi fregament a la pell, només vibració, et porten a l'orgasme d'aquesta manera. És un orgasme que no té res a veure amb un orgasme per fricció, que seria com el clàssic al que els homes estem acostumats.
Fem les fitxes tècniques de dos massatjadors de penis. El primer funciona per fricció i es diu Minube Boy Longo. Quina joguina és?
La càpsula masturbadora texturitzada per masturbar el penis. És com una forma ovalada, vale? D'una textura molt suau, molt flexible, de termoplàstic. Per qui no s'ho aconsegueix imaginar, és com si diguéssim un condó molt gruixut, que el que es fa és desenrotllar-lo sobre del penis i fer una masturbació amb això. Llavors, el fet de tenir tota la superfície del penis recoberta per alguna cosa fa que la masturbació s'assembli molt més a una penetració que el que aconseguiríem fer amb la mà.
Per qui és?
Està pensat per qualsevol persona amb penis.
Quin preu té?
Aquest ronda sobre els 5 euros.
Quines recomanacions d'ús faries?
Utilitzar-lo sempre amb un lubricant de base d'aigua i netejar-lo bé després de fer-lo servir.
I la segona fitxa tècnica és la d'un massatjador amb vibració, la Massa Hot de Mantis. Quina joguina és?
És un massatjador de penis amb vibració i efecte de calor. És un masturbador que també abraça el penis deixant una obertura per un dels costats. El que es fa en lloc de moure'l amunt i avall és deixar-lo quiet i donar-li vibració i també, si volem, efecte de calor, sobre uns 40-42 graus de temperatura. I llavors, amb la vibració, el que fem és es transmeten aquestes vibracions tant al gland com al tronc del penis i així, a poc a poc, normalment, del que faríem amb la mà, et va portant cap a l'orgasme. És un orgasme completament diferent al que podries aconseguir amb la mà o amb una penetració.
Per qui és?
Per qualsevol persona amb penis.
Quin preu té?
Aquest està sobre els 60 euros.
Quines recomanacions d'ús faries?
Fer-ho servir amb una miqueta de lubricant. No cal molt, perquè el no haver-hi fricció no fa falta tant, però també una mica de lubricant i disfrutar-lo moltíssim.
Perquè no sempre hi ha espalmetes enceses, ni massatges amb oli de coco. Perquè de vegades acaba massa d'hora i d'altres estem massa cansades per fer acrobàcies. Però sigui o no sigui de pel·lícula, amb Amantis, el sexe sempre és millor. Gaudeix de l'amor real amb Amantis, la teva botiga eròtica a Barcelona, Madrid i València i a amantis.net.
Se maquilla porque quiere sexo. Se peina porque quiere sexo. Se compra ropa porque quiere sexo. Se perfuma porque quiere sexo. Te pidió el teléfono porque quiere sexo. Se atrevió a hablarle porque quiere sexo. Se ponen nerviosos porque quiere sexo. Se conocieron porque querían sexo. Te regaló.
I avui acabem la revolució sexual proposant-vos aquesta cançó, Sexo. Potser ja heu reconegut qui la canta. És Residente, el raper porto-riqueny, exvocalista de Calle 13, que ha guanyat l'últim premi Grammy Llatí a la millor cançó pel seu tema René. El videoclip de Sexo trenca tots els estereotips de gènere inspirant-se en Sigmund Freud i en la teòrica del feminisme Judith Butler.
Nos inventamos los condones y todas las posiciones y descubrimos las orgías, la poligamia, la fantasía y aunque lo hagamos, nunca lo hablamos, todos los días lo pensamos. No te cosquillas hasta en los huesos, nadie lo dice.
La cançó defensa que tots els rols de gènere, de fet, els aprenem a la infantesa. I també diu que, malgrat que ningú no en parla obertament, tothom pensa en el mateix. Salut i bon sexe!
La revolució sexual. El podcast de sexe a RAC+1. Amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.